estem fent ara. Per exemple, no sé, està molt bé que diguin, escolti, els retrats dels ministres que hi hagi en llocs oficials hauran de quedar en un lloc preferent. Molt bé, està perfecte, perfecte. Però, escolti, no ens deixem les qüestions bàsiques que ha de tenir una llei en aquest sentit de transicional, de reparació de les víctimes que han patit, diguem, la vulneració de drets humans.
Entenc el posicionament, diguem-ne, pel que fa a la part de reparació, que quedi despullada en la seva lectura, no? Que no quedi prou vestida o que no quedi, en aquest sentit, garantida. No?
Despullada, sí.
Hi ha una part, però, per exemple, també, pel que fa, i vostè feia referència també a aquesta declaració d'il·legalitat del règim franquista, també dels seus tribunals. En aquest sentit, això dona una pàtina de legalitat també al pas que havia fet ja el Parlament de Catalunya ja fa uns anys, també en aquesta mateixa línia?
No, legalitat. Miri, la llei del Parlament no necessita cap pàtina de legalitat. Uh-huh. Ara, els Consells de Guerra de Catalunya estan anul·lats. Uh-huh. Per tant, que no fem broma. O sigui, quan es fa broma d'una cosa que es va anul·lant cada dos per tres, vol dir que no es té en compte ni es pren seriosament. Els Consells de Guerra de Catalunya estan anul·lats. Després que no ens vinguin i diguin que, bueno, gràcies a aquesta llei, el Consell de Guerra de Companys...
No, per això li demano, si té alguna afectació, suposa algú, implica algun canvi, diguem-ne, el que s'havia aprovat al Parlament de Catalunya.
No, precisament les lleis, o sigui, una sentència, i és més, el Parlament de Catalunya va anar molt més enllà que aquesta llei. Per què? No simplement va anul·lar la sentència, sinó que va anul·lar tots els processos dels Consells de Guerra, perquè moltes vegades acabaven, doncs, amb arxivament o amb sobreseïment, però aquella persona havia passat per la presó o potser havia mort a la presó per les males condicions. Tots aquests es van anul·lar. I, a més, es va, diguem, reparar aquestes persones publicant totes els noms, la llista dels noms de totes les persones que havien patit això. Per tant, la llei del Parlament va anar més enllà, ho va anul·lar, d'acord, estem molt bé, que ara anul·lin les de la resta de l'Estat, que anul·lin la repressió de la maçoneria i el comunisme, sobretot una molt important, que és la repressió política, el que representaven les incautacions, imposicions de multes incautatòries, que tot això l'Estat ha de reparar. No pot quedar de dir, miri, hem anul·lat la sentència i aquelles finques que han pres en aquelles persones multes l'any 40 o 39 de 100.000 o 500.000 pessetes, que eren una barbaritat, tot això queda en res. O, per exemple, no sé, el paper moneda a la fi de la guerra es va fer a les persones, i Catalunya, bueno, tot l'Estat, però aquí a la fi de l'any 39, es va fer entregar tot el paper moneda republicà, que era moneda perfectament legal.
Sí.
Això va fer que les famílies es van quedar sense estalvis. I aquest paper moneda que el Banc d'Espanya va rebre i va, diguem, prendre nota específicament de la persona que ho entregava, els bitllets que entregava, etc, tota aquesta informació ho té el Banc d'Espanya. Per què no retorna d'una vegada? Sí. Perquè hem de fer una auditoria. Entén? O sigui, sempre estem amb actes simbòlics.
Una darrera pregunta. Vostès des de la Comissió de la Dignitat durant molt de temps han estat reclamant que la comissaria de la Via Laietana pogués esdevenir un espai de memòria.
Sí.
Aquesta ha sigut una qüestió, a més, que ha posat damunt de la taula el govern català també en alguna ocasió. Ara escoltàvem la diputada de Bildu, abans d'entrevistar-lo vostè, que explicava els motius pels quals Bildu ha decidit donar el seu sí a aquesta llei perquè pugui prosperar, no? I ella doncs feia aquesta referència, per exemple, a aquests espais de memòria que podran recuperar, com aquest fort de Sant Cristòbal. Entenc que aquesta llei pot servir, per exemple, perquè ara sí, la Via Laietana, la comissaria Via Laietana, passi a ser un espai de memòria i no un espai policial, perquè fins ara aquesta determinació per part del govern espanyol no hi ha sigut. No sé si entenen que aquesta llei pot obrir aquesta porta, també.
No ho garanteix, res ho garanteix, res ho garanteix. Això de Bildu ha estat, diguem, un canvi de cromos perquè votessin la llei. Em sembla molt bé, em sembla molt bé. Però hem de ser una mica coherents, no hem de reparar o declarar un lloc de memòria simplement perquè aquella persona m'ha donat un vot o m'ha deixat de donar un vot. Això, estem en un mercadeig absolutament obscè, sobretot quan estem parlant de repressió política, de tortures. Per tant, des d'aquest punt de vista, la llei, mirada fredament, res no garanteix. O sigui, el govern de l'Estat podrà declarar aquest espai lloc de memòria. Bé, nosaltres, la Comissió de la Dignitat, ja vam tramitar i està en tràmit davant del Ministeri de Cultura que aquest espai fos declarat, doncs, bé cultural d'interès nacional amb la categoria de lloc històric per la importància històrica que va tenir. Bueno, doncs, aviam, si ho volen fer, ho poden fer perfectament amb la Llei de Patrimoni Històric. Vull dir que aquesta és la situació real. Per què? O sigui, que també votarà a favor, li tornaran un edifici que tenia un herbàs que a París. Que els artistes, doncs, no van votar.
Aviam. Estem perdent aquesta comunicació amb en Josep Cruanyes, que ens estava costant molt d'entendre aquesta darrera frase, però vaja, crec que queda perfectament entesa la idea que estava plantejant. En Josep Cruanyes, que és advocat i coordinador de la Comissió de la Dignitat. Senyor Cruanyes, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, que vagi molt bé.
No, escolti.
Senyor Cruanyes. No hi ha manera. Doncs mira, ho deixarem aquí, no passa res. Passen 7 minuts del punt de les 9 del matí. Hem de fer una pausa també per la publicitat. La fem en aquests moments i en tornar. En seguirem parlant també en temps de tertúlia. Avui amb la Sara González, amb en Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanyes.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Radio Estel es podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, 9 i 10 minuts del matí d'aquest dilluns, que és 4 de juliol. Obrim el temps de tertúlia. Avui amb la Sara González. Com estàs, Sara? Ben tornada.
Molt bon dia.
Molt bon dia. El Roger Pi de Cabanyes, que el tenim per Madrid. Roger, com va?
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia, ben tornat. I el Xavi Barrent, un dilluns més, al matí a Ràdio Estel. Bon dia, dia, Xavi, bon dia. Va, parlarem de la taula de diàleg, no patiu, que tenim temps de parlar de la taula de diàleg, de les enquestes aquestes que veig també, que surt avui al diari El País i que explicàvem en temps de l'informatiu, que sembla que li dona Feijóo un lleuger avantatge ja en vots i en escons davant de Pedro Sánchez. Estem tot just a una setmana que es faci el debat de política general al Parlament espanyol, Debate del Estado de la Nación, que se'n diu allà, al Congrés dels Diputats, és el que aquí al Parlament es coneix com el debat de política general. I tenim damunt de la taula dues qüestions, dos elements en aquest ambient que han aparegut de cop i volta els darrers dies. Un, la taula de diàleg reactivada, ara hi entrarem, i l'altre, per seguir el fil d'aquesta entrevista que fèiem a primera hora del matí, aquesta llei de memòria. Ara, aquest matí estava repassant una mica dates de quan l'havíem deixat embarrancada, i ara fa just un any. És a dir, fa just un any Carmen Calvo va deixar de ser vicepresidenta del govern espanyol, ja feia unes quantes setmanes que no va deixar que estava clar. De fet, després de l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos, ja es va veure que la relació entre Esquerra i el govern espanyol no permetria anar més enllà, però en tot cas la llei va quedar oblidada, segur, al moment en el qual Carmen Calvo deixava de ser vicepresidenta del govern espanyol. El que no ha deixat de ser és la portaveu de la ponència de memòria democràtica, vull dir que tampoc era una cosa que és d'anar lligada amb l'altra. Però vaja, allà va quedar fins que la setmana passada es va saber que en silenci i anar fent, el PSOE havia estat negociant amb diversos grups polítics i d'uns quants d'ells, els suficients, n'havia tret el sí, Roger, com per esquivar Esquerra. No sé si vosaltres a Madrid us constava que hi havia tots aquests moviments, o també la setmana passada, de cop i volta, apareix la sorpresa de Bildu i de la resta, diguem-ne, no? Perquè Bildu, al final, el que acaba fent, el seu sí és destapar els altres.
Sí, no ho sabíem, va ser una sorpresa, i la veritat és que ja havíem vist exemples d'aquesta geometria variable extrema en què el govern espanyol ja està instal·lat, o sigui, arriba al final de la legislatura i sabem que ja hi ha coses que hauran de sortir amb equilibris molt, molt delicats, ja amb un marge molt petit de vots a favor i en contra per poder anar fent prosperar totes les lleis. I aquí ja interessant aquest paper de Bildu, que al principi de la legislatura ja va anar substituint el paper tradicional del PNB com a soci prioritari, a base d'anar aprovant lleis i de fer aquest tipus de negociació com aquesta que hem vist amb la llei de memòria democràtica, i ara al final de la legislatura, fins i tot en aquest cas, desplaçant Esquerra. És interessant perquè Esquerra i Bildu tenen un acord de coordinació parlamentària que a priori el que fa és que els dos votin en la mateixa direcció, i el que tenim ara és una negociació que Esquerra no acaba d'agradar, està clar, perquè la llei que la considera absolutament insuficient, i ara veiem les explicacions que també donava la Comissió de la Dignitat en la línia del que planteja Esquerra, i en canvi Bildu potser fa aquest paper de partit possibilista, també sabent que aquesta llei ja li queda poc marge per ser aprovada, perquè anem de cara ja a un any electoral, i ja hem vist les enquestes, també sabem que és possible que a la pròxima legislatura el govern que ja a la Moncloa doncs, no sigui, diguem, un govern de signe progressista. Ara, dit tot això, està clar que el PSOE arriba a aquesta llei arrossegant els peus, que té mancances importants i que, en tot cas, no té voluntat d'acabar de trencar el que és, són les bases d'aquella transició pel todo atado y bien atado.
Sara.
Sí, jo crec que la llei de memòria, igual que la taula de diàleg, al final són com el Guadiana, no? Van apareixent i desapareixent al llarg de la legislatura, sotmeses a les, podríem anomenar, inclemències electorals, no? En funció dels interessos del PSOE, doncs, ha anat apareixent i desapareixent, i jo crec que surti ara a la llum aquest acord té a veure també amb l'intent del PSOE de revifar-se, no? I fer-ho ressuscitant de les cendres el que pugui de la majoria d'investidura i intentant exhibir un perfil d'esquerres que tanmateix xoca amb altres qüestions, com ho vam veure la setmana passada, com aquesta voluntat i compromís d'augmentar la despesa en defensa, no? O bé la gestió que s'ha fet de la catàstrofe, de la tragèdia a la tanca de Melilla. Dit això, crec que Esquerra Republicana encara no podem donar per descomptat el seu vot en contra en aquesta llei. Crec que en aquests moments Esquerra està buscant recuperar, com ho ha buscat altres vegades, que també des d'aquest punt de vista ha estat un Guadiana, està buscant recuperar aquest protagonisme, aquest paper o de rol imprescindible al Congrés dels Diputats, i tot queda sotmès a aquesta reunió entre presidents que s'ha de produir en les properes setmanes. Diuen que més d'hora que tard, o sigui, estem parlant en dues setmanes, el que consideren dins del govern, no? que s'hauria de produir aquesta reunió entre presidents. Dit això, i sobre el contingut de la llei, crec que un dels punts més importants és el tema de la llei d'amnistia del 77. Al final estem parlant d'una llei que confon reconciliació amb impunitat, i el fet de que no permeti jutjar els crims del franquisme crec que és una anomalia que no honra les víctimes, precisament, no? Des d'aquest punt de vista, jo crec que Esquerra intentarà plantar batalla. No crec que per part del PSOE se'n surti en aquest sentit. I sí que sorprèn, des del punt de vista del paper que ha tingut sempre Bildu amb aquesta qüestió, doncs que cedeixin en aquest punt, sincerament.
Xavi.
A veure, la llei de memòria històrica, jo crec que li permet al PSOE, en un moment bastant difícil, marcar aquest perfil d'esquerra que sembla que molts li troben a faltar, i a més d'una forma bastant inocua, perquè no costa diners, Brussel·les no li tocarà el crostró, i tiren per aquí. Això sí, és una llei de memòria històrica fins a cert punt. Té un punt allò que Enric Juliana diria l'empadusià, no? Allò de modificar-ho tot perquè no canvia res. Un és això que diu la Sara de la llei d'amnistia, és a dir, no toques la llei d'amnistia, per tant, qualsevol apertura de judici a l'estranger contra persones de ciutadania espanyola, com ara Martín Villa, continua sent totalment innocu aquí a Espanya. Per tant, Martín Villa continua fent la seva vida aquí a Espanya. No pot haver-hi una extradició, per dir-ho així. I l'altra és respecte a la polèmica, perquè recordem que Esquerra, fins i tot quan encara no havia congelat relacions amb el PSOE, ja va dir que no a aquesta llei.
De fet, va ser Joan Tardà, sí, el primer que va dir que no a aquesta llei, i va ser poc després de posar-se d'acord per exhumar Franco del Valle de los Caídos, no? Que era el moment segurament en què semblava que la llei anava més impulsada, i en allà hi ha un moment en què Tardà diu no arribarem a un acord, aquí queda.
En el que sí que s'ha avançat o que ha canviat és en l'anul·lació dels judicis del franquisme. Ara, un altre cop, fins a cert punt, perquè continua sense haver-hi ressarciment econòmic patrimonial per a aquells afectats, no? Llavors, la posició de Bildu, jo crec que tot s'ha de mirar en el seu context nacional, per dir-ho així, no? Bildu, amb 6 diputats, intenta, no diré, menjar-li terreny al PNB com a partit útil a Madrid, no? Que seria una mica el que Junts troba a faltar d'ella mateixa, no? D'aquesta capacitat d'influir en el govern. I ja estan en un posat molt, molt possibilista. Suposo que intentarà guanyar l'actor de centre dins d'Euskadi, de centre-esquerra, i per això tiren endavant. Tampoc no posaria la mà al foc de que Esquerra no acabi donant més o menys suport, però tal com pinta la cosa i tal com el pare moral del grup parlamentari a Madrid, que és Joan Tardà, s'ha posicionat sempre sobre la llei de la memòria històrica, em costaria veure Esquerra donant-li suport.
Mm-hmm. És veritat que hi ha... És a dir, ara segurament vindran dies de moviment en aquest sentit, perquè la voluntat que hi ha al Congrés dels Diputats és que això s'aprovi dijous de la propera setmana. Em sembla que és dimarts que comença el debat, Estat de la Nació, dimarts, dimecres i fins dijous al matí, debat de política general espanyola, i a la tarda, el mateix dia 14, debat i aprovació d'aquesta llei de memòria, que és veritat que en la qüestió de la reparació encara està molt lluny del que Esquerra plantejava i que va ser la base del no d'Esquerra en el seu moment, però en canvi sí que hi ha d'altres passos, diguem-ne, que Esquerra ja veia bé o sí que demanaven aquella i que no van arribar a concretar-se, però que ara en aquesta llei hi seran.
Sí, vull dir que, com l'anulació dels judicis.
Vull dir que Esquerra algun ganxo sí que el té, diguem-ne, per agafar-s'hi, per entendre'ns, com a mínim per abstenir-se, diguem-ne, que és el que ha fet ara en l'última comissió Esquerra.
El principal ganxo que té, si és que en té algun, és el de dir o s'aprova això ara o és molt difícil que amb les perspectives, avui veiem sondejos a tot arreu, no? Mm-hmm. Amb les perspectives demoscòpiques que tenim, en els propers 10 anys pugui haver-hi algun tipus de canvi. Clar, el ressarciment patrimonial té la seva importància perquè molta gent que podria ser objecte de petició d'aquest ressarciment pel fet biològic, diguéssim, està desapareixent.
Clar, sí, però hi ha institucions com Esquerra més... mateix que no, eh? Vull dir, Esquerra podria demanar el seu restabliment, diguem-ne.
Sí, i el PNB, sí,
sí. I el PNB i la Generalitat de Catalunya, diguem-ne, com a institució, no?, segurament.
No, i justament per això que dius, és el motiu pel qual, encara que el Xavi ha apuntat ja en una direcció per part d'Esquerra Republicana, és el motiu pel qual no podem dir taxativament en aquests moments, no, segur que votarà en contra de la llei. Crec que no està supeditat només al contingut de la llei, sinó al context general de com vagi aquesta reunió entre presidents i com vagi aquesta taula de diàleg, si és que es produeix la reunió d'aquesta taula, que només ha invocat, almenys per ara, la part de la Moncloa.
Ara hi entrem en la taula. Ara entrem en la taula. Roger, sobre la llei encara.
No, també hi ha un element que és interessant de veure, que és que Esquerra... Hem de mirar fins a quin punt es pot permetre, per exemple, votar no o abstenir-se. En aquest cas, com que el govern espanyol té els suports ja garantits, diguem que Esquerra té més marge de maniobra per fer una posició que encaixi més amb els seus postulats. Per tant, una abstenció, en aquest cas, no li surti, no implicaria que la llei caigués, sinó que realment expressaria que Esquerra doncs no està d'acord amb els postulats de la llei perquè no és prou ambiciosa, i alhora la llei s'aprovaria. Per tant, seria una posició que seria coherent i, diguem, lògica dintre de l'esquema actual, no? I, si voleu, parlem ja de la taula de diàleg.
Bueno, si vols, aquí... hi ha una cosa... Espera, ara jo et deixo que no parlis encara de la taula de diàleg, eh? Però et deixaré que en parlis, no pateixis que et deixaré que en parlis. Però hi ha una qüestió del debat que a mi sí que em sembla políticament interessant. Del debat de la llei em refereixo, eh? Que és un debat que es farà per primera vegada al Congrés dels Diputats amb Vox, amb 52 diputats al Parlament, i que també obligarà d'alguna manera a que Partit Popular i Vox siguin capaços de diferenciar-se o no en el seu posicionament sobre una qüestió com aquesta, que és una qüestió que ja ha provocat grans enfrontaments, diguem-ne, entre el Partit Popular i el PSOE, no segurament en l'hemicicle, directament, perquè no hi ha arribat com a discussió d'una llei, però sí des del punt de vista de l'arena pública, diguem-ne, de discussió política, no? I que per primera vegada farà que hi hagi aquest debat amb Vox al Congrés dels Diputats, que obligarà a tothom, diguem-ne, també a aquest Partit Popular de Feijó, per exemple.
Jo crec que...
Sí, aquí...
Dies.
No, que aquí és interessant veure com Vox, amb aquesta llei, però també amb el conjunt del debat polític, el que ajuda a fer a Feijó és centrar el partit. És a dir, a la mesura que hi ha un partit molt radicalitzat i que té uns postulats molt a la dreta, el que facilita és que Feijóo pugui fer una oposició que pot ser, diguem, important i frontal a la llei, però que ho faci en uns altres termes, i per tant que l'ajudi a construir aquesta imatge de partit moderat, tot i que de postulats, els postulats continuen sent invariables, els mateixos que tenia fins ara.
Jo crec que és que les diferències estaran més en les formes que no pas en el fons. Al final, sí. No teníem Vox fa 10 anys i el blanquejament del franquisme es produïa de forma natural per part del Partit Popular, i de fet la seva fundació té a veure, no?, amb aquesta passarel·la que van tenir dirigents del franquisme directament al partit. Doncs el mateix per Vox, el que passa és que veurem una inflació verbal per part de l'extrema dreta i una contenció verbal per part del Partit Popular, però si analitzem el contingut de les seves paraules probablement arribarem a la conclusió que allò que defensen no és tan diferent.
Jo crec que a la societat espanyola hi ha un marc mental que aconsella no parlar d'aquestes coses, no remenar-ho. No? Aquest cap de setmana, o aquesta, la setmana passada, vèiem com quadres de la Legión enarboraven la bandera i commemoraven la matança de Badajoz. Són temes que crispen encara, i qui els posa sobre la taula en nom de les víctimes acaben sent acusats de promoure l'atenció. I suposo que serà un ple molt tens, molt tens. Entre altres coses perquè, a diferència de la resta de partits majoritaris de centre-dreta d'Europa, que tots neixen de l'antifeixisme, com deia la Sara, el PP és fundat per 6 exministres de Franco. Amb la qual el que no es pot pretendre, o potser sí es pot pretendre, però no es pot esperar, és que el PP faci una mena de harakiri històric de renúncia i de renegar dels seus propis orígens. Amb la qual, per bé que tingui a Vox, que segurament donarà la nota i posarà el crit al cel, etcètera, 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 sobretot ara que les enquestes comencen a donar-li cap a baix, no crec que el PP s'aïlli d'aquesta tensió, també.
És important això que deia el Xavi, no?, de quina és la percepció pública sobre aquests debats quan es reobren al Congrés dels Diputats. Per això abans insistia molt que aquí el gran bloqueig l'ha provocat aquesta confusió volguda, no?, i promoguda des dels partits polítics de confondre la reconciliació que es ven de la transició com un sinònim d'absoluta impunitat. No? És a dir, no demanem responsabilitats, perquè aquí vam fer una transició en què dues parts es reconciliaven i com si no hi haguessin uns botxins i unes víctimes. El principal problema és que probablement el PSOE ha fet massa el joc en aquesta concepció de l'Estat i en aquesta voluntat i vocació de soterrar el que és realment una construcció de la democràcia en peus de fang, que crec que és el que quedarà demostrat també en aquest debat, que jo també prevec crispat, sí, com diu el Xavi.
I la demostració de tot plegat és que estem parlant de la llei de memòria històrica 40 anys després de que s'acabés el franquisme, i estem parlant de la reparació dels crims del franquisme gairebé 100 anys després de la Guerra Civil. I jo crec que això explica una mica la història d'aquest país, i també bona part de la culpa és del mateix PSOE, que s'ha convertit, ha confós aquest ser un partit sistèmic i un partit d'estat amb ser un partit que no qüestiona el passat. I ha costat molt al PSOE arribar fins aquí. Estàvem dient abans que arribàvem arrossegant els peus, i de fons, una mica el que deia el Xavi, a diferència d'altres països que s'ha fet una revisió a fons i es va trencar amb el que havia sigut el feixisme i amb el que havia sigut el nazisme, aquí es va fer una solució de continuïtat, i aquesta solució de continuïtat encara s'arrossega fins ara, i la demostració és que el Suprem, cada vegada que veiem arribar algun d'aquests casos, per exemple, recordo ara el de Puig Antic, doncs encara hi ha les rèmores de no voler revisar sentències, de no voler obrir i reobrir aquests casos, de no voler tocar res del passat, en definitiva.
I després, una nova oportunitat perduda per Podemos per intentar marcar una mica de perfil d'esquerra, ara que el PSOE comença a ensopegar, i ja no és pas un gripau, com comparat amb els altres, perquè no ho és, però sí que, com a mínim, crec que ha perdut l'ocasió de mostrar-se públicament com el partit que estirava el PSOE cap a posicions més favorables a les víctimes del franquisme, no? Al final, tota l'acció de govern d'aquest govern de coalició, en el fons, és un gran monòleg del PSOE, on Podemos, o aquesta és l'impressió que genera, on Podemos hi assisteix i pot fer escarafalls, pot torçar el morro, pot aplaudir, però la seva capacitat d'influència és absolutament nul·la.
Estic d'acord, i té molt a veure amb les vacants que està deixant sobre la taula Yolanda Díaz, que és que no la veiem opinar sobre absolutament res que pugui ser susceptible d'obrir una nova crisi amb el PSOE. O si ho fa, ho fa molt tímidament. Va passar amb la gestió de la tragèdia de Melilla, que va acabar fent un tuit molt tard, gairebé amb nocturnitat, després de que, moltes hores després que ho fes Ione Belarra. No l'hem vist pronunciar-se sobre la despesa militar, sobre la cimera de l'OTAN. No sabem què pensa sobre la situació catalana, sobre la congelació de les relacions, sobre la reunió entre presidents, sobre la taula de diàleg. Catalunya és la gran absent en l'agenda de Yolanda Díaz, i sabem també que això provoca una profunda escletxa també amb Podem, no? Al final, aquest divendres presentarà la seva plataforma, no?, el seu procés d'escolta, i ho fa realment... Mira, abans parlava de peus de fang i em torna a sortir la mateixa expressió, amb peus de fang, perquè ho fa sense tenir un acord sobre quina és l'estratègia que ha de seguir l'espai en el si del propi govern quan falta un any i mig de les eleccions. Clar, el risc de Yolanda Díaz és, per no molestar excessivament els votants dels altres, acabar no només obtenint uns mals resultats electorals, sinó també perdent pel camí la ideologia.
Sí, el que passa que la Yolanda Díaz és conscient que qualsevol nova discussió al si del govern espanyol no acaba beneficiant a cap dels dos socis. Això ho hem vist moltes vegades. Cada vegada que hi ha una batalla interna, que és molt divertida per la dreta, perquè els seus mitjans la repliquen i fan grans escarafalls, cada vegada que hi ha diferències internes, això no beneficia a cap dels dos partits de la coalició. Al contrari, el que acaba fent és creant aquesta imatge que ja està molt assentada, que això és un guirigall, que aquest govern és insostenible i que es basa només en l'ambició personal de Sánchez i en les seves concessions en ser...
Clar, però hi ha qüestions que són crucials per un espai com Podem, no? Que són buc insígnia d'ells, justament.
Ha de construir el seu espai, però també tinc la sensació de que...
És que no el mobilitza directament.
El vol construir no a base de confrontar amb el PSOE, sinó a base d'oferir, diguem, una proposta que tingui perfil nou.
Clar, però és que això no mobilitza. Perquè... Això és intentar mimetitzar el teu electorat amb el d'un altre que sempre
sí, però...
t'anirà per davant.
El que li passa és que, diguem, que la fórmula que tu dius sí, ja està aprovada i no ha funcionat. És que, clar, aquest és un drama, per Podem i pel seu espai, és un drama, perquè la fórmula de confrontació de marcar paquet no funciona, perquè ja hem vist els resultats a les andaluses, hem vist tots els resultats que han tingut a les últimes eleccions, quan això no funciona has de buscar alternatives. I crec que Yolanda Díaz el que busca és crear un producte nou, que és ella mateixa en si, que és molt personalista, que té raó, que té grans mancances, per començar, perquè no sabem què pensa de la majoria de les coses. Clar, i a partir d'aquí intentar construir una aliança que es basi només en aquesta idea del suma, no? De sumem, molt bon rotllo a nivell aparent, a nivell polític, la construcció d'un nou espai, però que ara mateix és només això, la pell d'una capa fina de pintura i que no sabem fins on arribarà.
Xavi.
No, jo el que... Ara mateix, falta molt de temps i tot pot passar, però a un any i mig les eleccions a mi se'm fa molt difícil veure una gran mobilització del vot d'esquerra a les properes eleccions generals. Vull dir, jo crec que el desencantament d'aquell votant que se li va regirar l'estómac quan va veure la Melilla i va córrer tots els mitjans que tenia a l'abast per veure si algun dels seus representants polítics en deia alguna cosa i va trobar el so dels grills, no? El cri, cri, cri. Dic Melilla per dir l'últim dels grans gripaus. Això sumat amb que s'està assentant la idea de que el triomf de Núñez Feixó és bastant inapel·lable, jo crec que pot convertir-se en una mena de just que es mossega la cua, i això pot anar promovent encara més abstenció per part de l'esquerra i pot fer que la victòria de Núñez Feixó sigui encara més inapel·lable.
Sí. Mm. Ara parlarem... Digues, Roger, perdona.
No, hi ha una qüestió interessant en el fet que tota aquesta percepció que tenim tots de que la victòria de Feijóo és inapel·lable, passa un any i mig de les eleccions. I això, diguem, és negatiu pel PSOE i pel govern progressista, però alhora també li dona una oportunitat, perquè té un any i mig, diguem, per canviar la situació. És veritat que serà un any i mig, diguem, a nivell econòmic, molt complicat, perquè s'han acabat les compres de deute per part del Banc Central Europeu, perquè està clar que la situació econòmica no acaba d'arrencar i la inflació s'ho menja tot, i que la situació, a més, política, la percepció que tenen els ciutadans sobre Pedro Sánchez, molt concretament, doncs és dolenta. Ara, a partir d'aquí, ell és un especialista en remuntades, ja ho hem vist, té un llibre que es diu Manual de Resistència, i ell intentarà construir, jo crec, també un projecte també molt basat en la seva persona i en aquesta capacitat de resistència. I, a partir d'aquí, intentarà transitar per l'esquerra i confrontant amb aquesta idea una mica opaca que està dient aquests dies, que és aquests grans poders ocults que estan lluitant en contra dels progressos del govern socialista i de Podem.
Sí, només volia afegir, justament ara que mencionaves el llibre Manual de Resistència, no? On hi ha una frase mítica del president que diu que només per haver salvat les 630 persones migrants de l'Aquarius hi havia valgut la pena dedicar-se a la política, cosa que deixa en evidència la contradicció flagrant del que ha suposat, com a mínim, en la gestió de la política migratòria. No, mencionaves això de l'any i mig que queda per les eleccions, i això ens pot semblar molt poc, o, com deia el Roger, pot semblar molt si tenim present que fa 3 mesos el Partit Popular ni per casualitat estava en la tessitura de veure's governant Espanya una altra vegada. Això vol dir que d'aquí 3 mesos, potser, amb la inestabilitat política i econòmica que tenim, ningú pot descartar que es pugui produir un altre tomb. És difícil, certament, i jo també en aquests moments, com deia el Xavi, veig una perspectiva de difícil remuntada, però també és cert, no, que a l'historial de Pedro Sánchez acumula girs de guió, tant dels que li han sortit bé com els que li han sortit malament. Al final ens hem de remuntar a Múrcia, no, a l'estratègia, a la maniobra de Múrcia, per entendre el punt d'inflexió que està vivint el govern del PSOE i Podem.
Hi ha una roda, la roda de premsa de la setmana passada, la del dissabte, on dona a conèixer totes aquelles mesures, jo crec que és...
El dissabte anterior,
anterior, no, aquest, perdoneu, sinó fa 8 dies, 9 dies. Jo crec que s'ha de guardar molt, molt bé a les hemeroteques, no? Perquè, d'una banda, ell utilitza una retòrica d'esquerres que és exactament la mateixa que utilitza de Colau, les elites, els poders ocults, ignorant o fent veure que ignora que algun dels seus antecessors forma part dels consells d'administració d'aquestes elites, que ara s'estan enriquint a ritme de 4.000 milions d'euros l'any, i alhora confrontant amb la realitat de les polítiques d'esquerra, que era el que aquell dia se li menja tot el decret, no?, que és Melilla. O sigui, d'una banda, una retòrica d'esquerres que jo crec que en el votant del PSOE li cau una miqueta lluny, i d'altra banda, sense una reacció contundent contra el que tots vam veure que havia passat a Melilla. Sí. I en aquesta diferència, en aquesta dicotomia, és on ara mateix es troba Pedro Sánchez, que si no l'acaba d'aïllar una de les dues, jo crec que no avançarà molt per molta capacitat de resiliència, per molta capacitat de resistència, per molta capacitat de donar la volta als últims minuts. Sempre hi ha el dia que això no passa.
Bueno, jo crec que aquí... Digues, Roger, perdona.
No, perdó, que és que sempre... El que crec que passa és que ni la qüestió de Melilla, ni tampoc la cimera de l'OTAN, que ha sigut estem explicant que ha sigut un èxit d'organització, cap de les dues qüestions acabarà marcant un canvi de vot respecte a Sánchez. L'única qüestió que la gent acaba valorant quan arriben les eleccions són les perspectives econòmiques, personals. És a dir, quan penses que en quina situació estaré i si aquest president em portarà una situació econòmica millor. I crec que el tema principal és la qüestió de la inflació. I aquí Sánchez té un problema, perquè les enquestes i els sondejos el que diuen és que només un de 4 ciutadans entén que les mesures que s'han posat en marxa són positives, o sigui, que les percep, diguem, d'alguna manera les percep. I aquesta és la qüestió de fons. Si quan arribem a les eleccions els ciutadans tenen una bona perspectiva econòmica, no hi haurà altres elements que, que li posin problemes a l'hora de guanyar les eleccions. Si les perspectives, com ara, són dolentes i la gent veu una inflació del 10% i veu que no pot arribar a final de mes o que no pot anar al supermercat a comprar, això propiciarà un canvi de govern. Llavors, a partir d'aquí, és veritat, Sánchez ha utilitzat una nova retòrica. Ara jo crec que obre una nova etapa molt personalista, en què utilitzarà termes a vegades que semblen molt els del populisme. Veurem si li serveix. És veritat que ell necessita, d'alguna manera, canviar la fase i canviar l'ambient que hi ha ara mateix.
El problema és que no és creïble. El problema és que el 2016 ell...
Però és el discurs que va fer quan va recuperar el control del PSOE. Eh? Sí, el Pedro Sánchez, que parla dissabte de fa 10 dies, diguem-ne, és un to, en el fons no, però el to, les paraules, és molt el Pedro Sánchez que reneix d'ell mateix, diguem-ne, s'imposa al PSOE. Sí.
Fa 6 mesos pacta una reforma laboral amb la COE i no permet ni l'introducció ni d'una coma en el Congrés.
Sí, sí. I el 2016 és veritat que quan va ser defenestrat ell va denunciar justament que havien estat els grans poders fàctics i econòmics els que havien aconseguit que el fessin fora de la Secretaria General del PSOE, però després, doncs, i ho hem vist recentment, s'ha resistit per activa i per passiva a imposar un impost a les grans fortunes, s'ha resistit per activa i per passiva a imposar un impost a les elèctriques que al final, diguem-ne, que per l'estocada electoral que pateix Andalusia decideix impulsar, però de forma també retòrica, perquè ja veurem com acaba aquest impost, no?, que l'ha projectat a futur i que portarà encara molt de parlar, i no dubto que hi haurà intents de rebaixar l'impacte que pugui tenir. Jo crec que el problema de Sánchez és precisament la credibilitat. Ha donat ja tants toms en diferents carpetes que encara que el Roger digui, i té raó, i et dono part de raó, no?, que és veritat que la gent quan vagi a votar el que mirarà és quan està pagant de llum, quan està pagant de benzina i què és el que cobra a final de mes i com considera que s'ha gestionat econòmicament la situació. És veritat que episodis com la gestió de la tragèdia, la nefasta i la lamentable gestió que va fer Pedro Sánchez de la tragèdia de Melilla en el seu propi electorat de CEP.
Ara hi entrarem tot això, perquè el que és evident és que si tu sumes el canvi en la manera de parlar, el qual apuntava el Xavi en aquesta intervenció de fa 10 dies, que ara hagi aparegut aquesta llei de memòria històrica de volta, que vulgui tornar a reflotar la taula de diàleg, allò quan semblava que l'estiu s'estava acostant de manera inexorable i que amb prou feines tindríem un debat de política general que seria, o serà, jo crec, Roger, i després hi entrarem un pim-pam-pum per la qüestió de la inflació, no? I ell, diguem-ne, en aquesta entrevista comença a treure d'altres qüestions aquí al mig que segurament ens ocuparan aquests dies més enllà de l'economia. Vull dir que ara hi entrarem, que a més us he promès, abans he tallat el Roger que volia treure la qüestió a la taula i li he dit que la trauríem d'aquí una mica i sortirà, però d'aquí una mica. Per cert, una dada d'aquest matí. Catalunya és la comunitat autònoma on més ha baixat l'atur de tot Espanya. Dades de l'últim mes, 9.946 persones han trobat feina, han trobat feina, no ho sé, han sortit de les llistes de l'atur, que no vol dir que hagin trobat feina, però vaja. Han sortit de les llistes de l'atur pràcticament 10.000 persones, són 338.000 ara mateix les persones que consten a les llistes de l'atur a casa nostra. Segurament una de les últimes dades en positiu de l'economia que apareixeran a partir d'allà, potser la de l'agost encara la salvarem, després veurem què és el que acabarà passant. Ara parlem de tot això. Deixeu-me un moment, sisplau, un incís. Ve de saludar una persona que avui volia parlar amb ell i que hem de fer-ho ara, perquè més endavant no podrà. Una de les imatges, sens dubte, més impactants d'aquest diumenge és l'esfondrament, l'allau, l'esllavissada brutal del cim de la Marmolada, és dels cims més concorreguts i famosos de les Dolomites italianes. Va haver-hi una allau de rocs i gel. Bàsicament es va despendre directament una part molt gran d'una glacera. Els serveis de rescat estan treballant intentant localitzar alguna de les persones desaparegudes. En són un total de 16 de persones desaparegudes. Hi ha també 8 persones mortes, una desena de persones ferides. De fet, és una muntanya molt i molt concorreguda, molt popular, on hi ha moltíssima gent, i aquesta llau va atrapar moltíssims excursionistes en aquell punt. El Javier Martín Vide és catedràtic de Geografia i especialista en Climatologia de la Universitat de Barcelona. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, Pol?
Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Avui tenia ganes de saludar-lo perquè la imatge del que va passar aquest cap de setmana en aquesta glacera realment és molt brutal. El forat que es veu que queda en la muntanya és una mossegada brutal i espectacular. Aquests dies s'està parlant molt de la situació climatològica que viu Itàlia globalment, de falta de pluja, de temperatures molt i molt altes. La climatologia pot explicar, professor, el que s'ha viscut aquest diumenge a un cim com la Marmolada, que ronda els 3.500 metres d'altura?
Pues sí, sí, realmente. Hemos comenzado el verano y antes del verano ya en algunos lugares de Europa con unas temperaturas anómalamente altas para la época, con una ola de calor importante. Ya en el mes de mayo tuvimos también valores muy elevados para el momento del año, ¿verdad? Este mes de junio, por ejemplo, en buena parte del Mediterráneo occidental, sur de Europa, ha sido de los más cálidos desde que hay registros instrumentales. Por lo tanto, es evidente que en la alta montaña, en los Alpes, también esas temperaturas tienen un impacto en el deshielo rápido de la nieve y, en este caso, en un suceso impactante de mayor calibre, ¿no? Estamos en unas condiciones que conocen ya muy bien algunos alpinistas y montañeros. Las rutas tradicionales de escalada en nuestras montañas del sur de Europa no son tan seguras como lo eran tiempo atrás, porque allí donde podían clavar bien sus artilugios para poder subir por la montaña, hoy día a veces se encuentran con que el hielo está en un estado de semifusión y eso hace realmente peligroso el ascenso, ¿verdad?
Clar, estem parlant d'un gel. Aquí s'havia dit molt, no?, que les glaceres del Pirineu estan en una claríssima i brutal recessió. Semblava que les dels Alps havien d'aguantar una mica més, però clar, és que ara estem parlant d'una glacera penjada als Alps a més de 3.500 metres d'altura, o fins a 3.500, que és més que el cim més alt que hi ha als Pirineus. Vull dir que si s'està fonent als Alps aquest ritme, és evident que el futur que podem pronosticar per les glaceres del Pirineu no és gaire alentador.
No, no. En el 2050, según todos los estudios, ya no quedarán glaciares en el caso de los Pirineos.
2050, estem parlant de 25 anys.
Quedan, exactamente, en un cuarto de siglo, tal como van las cosas, no quedará hielo glaciar. Realmente en Cataluña ya no tenemos ningún glaciar, ¿no? Al Besiberri, en el Besiberri hay un depósito de hielo cubierto por rocas, pero no tiene una dinámica, la dinámica propia de un glaciar, movimiento, y por tanto ya se ha eliminado de la lista de glaciares. Hemos de ir al Pirineo de Huesca para encontrarlos, pero solamente quedan reducidos por encima de 3.000 metros y no tienen ni lengua glaciar, esa especie de río de hielo. En los Alpes tienen todavía esa lengua glaciar, pero los excursionistas saben bien que cuando van año tras año buscando el frente del hielo, la lengua, cada año la excursión es más larga, porque el glaciar ha retrocedido en el transcurso de un año a veces centenares de metros, ¿no? Es un indicador clarísimo. Los glaciares son un indicador formidable del calentamiento global, porque un glaciar responde a una dinámica de unas décadas, ¿no? De unas décadas más cálidas como las que estamos viviendo, y además en algunos casos con menos precipitación.
El que passa que es desprengui un, per exemple, fent referència per la imatge, és que a més, clar, evidentment la tecnologia evidentment fa possible que haguem tingut la imatge que es té, no?, del que passa a la Marmolada, que es desprengui un bloc de gel o un tamany de muntanya d'aquestes característiques, entenc que estem parlant d'una fusió de mesos o anys, no? No és un episodi puntual, diguem-ne, que desencadeni un trencament d'aquesta magnitud, o sí?
Así es, ahí. No, no, tal como lo dice muy bien, esto es un proceso continuo que no se ha dado en un momento puntual en el tiempo, sino que tiene todo un recorrido, todos unos efectos, y cuando llegan unas condiciones meteorológicas favorables, de temperatura elevada y tal, es cuando se puede producir la ruptura. Además, a favor de este episodio tan, tan impactante, está el hecho de que en lugares de alta montaña, y particularmente en los Alpes, las pendientes son considerables, y eso ayuda físicamente a que pueda haber aludes y episodios tan importantes como el ocurrido, ¿no? Con lo cual, siempre pensamos que lo que tenemos que anunciar es que el riesgo, los riesgos naturales, los peligros de la naturaleza, no solamente son el propio peligro, el propio hecho físico que aporta la naturaleza, como puede ser pues una luz, o que puede ser una lluvia torrencial o una ola de calor, sino que también en la evaluación global de ese riesgo está la vulnerabilidad de la población y la exposición del territorio. Los Alpes son un territorio en su alta montaña expuestos a estos fenómenos. Evidentemente, en Austria, en Suiza, no hay tsunamis, no están expuestos a los tsunamis, pero en cambio sí que están expuestos a estos episodios de desprendimiento de rocas, de hielo, de aludes. Y luego está la vulnerabilidad de la población, mayor o menor, dependiendo pues de nuestras capacidades de alerta del peligro, de nuestras prácticas, si son más o menos seguras, y de todos los pues servicios de protección civil y de protección a la población, ¿verdad? Por lo tanto, el cambio climático no solamente nos aporta una temperatura más elevada, sino también más riesgos meteorológicos, más riesgos climáticos. Y en la alta montaña, en los Alpes, también en nuestro Pirineo, con estas temperaturas en ascenso progresivamente, hemos de tener mucho cuidado, porque aludes y desprendimientos de este estilo pueden ser más freqüentes en los próximos años.
I, per tant, també augmentarà segurament el risc, per exemple, per a les moltes persones que trepitgen les muntanyes del Pirineu, que fins i tot quan afronten alguna d'aquestes petites glaceres que encara queden aquí, segurament ho fan amb una sensació, no sé si dir-li de falsa seguretat, professor, no? Però que segurament estem convertint la poca glacera que pugui quedar aquí al Pirineu en un terreny cada vegada més inestable.
Pues sí, sí. Hemos de tenerlo muy en cuenta, porque ese calentamiento tiene como consecuencia, evidentemente, la fusión rápida de la nieve y también la fusión progresiva del hielo. Todos los estudios que se realizan muestran cómo año tras año va disminuyendo no solamente la superficie, sino también el grosor, el espesor de esos escasos ya escasas hectáreas de hielo de nuestros glaciares. Por lo tanto, es un fenómeno que continuará, va a continuar, porque el calentamiento seguirá durante décadas, de modo que hemos de tener, como les decía antes, mucho cuidado ante este riesgo. Si quieren, este nuevo riesgo siempre existió, pero en estos momentos se agrava por las condiciones.
Ara estava pensant, professor, que aquesta notícia, clar, ha arribat des dels Alps italians, des de les Dolomites, un país, Itàlia, que està pendent aquestes pròximes hores que els hi anunciïn tota una sèrie de mesures restrictives pel que fa a l'aigua. La setmana passada, per exemple, clar, vèiem a tots els mitjans de comunicació la imatge del riu Po convertit en un sacarral, no?, on fins i tot estaven apareixent vaixells que portaven enfonsats allà des de feia anys i panys, perquè allà on hi havia un riu com el Po, ara mateix només hi ha sorra.
Sí, pues es verdad que en el sur de Europa, nuestra Europa, la Europa mediterránea, las condiciones también apuntan hacia una menor cantidad de lluvia. Todavía en muchos lugares no se ha observado de una forma estadísticamente significativa, pero las proyecciones climáticas, que son la mejor herramienta que tenemos para entrever hacia dónde se dirige el clima del planeta, sí que nos están marcando que en la región mediterránea, este sur de Europa, no podemos esperar más lluvia. Con lo cual se nos dibuja un panorama, unos países, por una parte más cálidos, claramente, de esto no tenemos dudas, y probablemente con menos lluvia, con menos precipitación. Todo ello, pues lo que configura es un país, son unos países más secos, ¿verdad? La imagen que podamos tener de dentro de 2-3 décadas de Cataluña, por ejemplo, de la cuenca del Mediterráneo Occidental, es la de una región claramente más seca, con menos recursos hídricos, por ese efecto conjugado de temperatura más alta. Por lo tanto, más evaporación del agua del suelo y, por otra parte, menos retorno en forma de precipitación.
El professor Javier Martín Vides, catedràtic de Geografia de la Universitat de Barcelona, especialista en climatologia, una de les persones que fa més anys que a casa nostra alerta del que ens estava passant. El que ens estava passant és el que ara estem comprovant, i durant tot aquest temps el professor no ha deixat d'explicar-ho d'una manera clara i rotunda. Gràcies per acompanyar-nos un matí més aquí a Ràdio Estel.
Gràcies, Pol.
Que vagi molt bé. Una abraçada forta. Javier Martín, vida en directe amb nosaltres, explicant-nos. És que quan vaig veure la imatge, a més, jo he estat al cim de la Marmolada, vull dir que ara tampoc entraré en qüestions personals, però és una muntanya extremadament concorreguda. És a dir, és com si això hagués passat, diguem-ne, aquí a Catalunya, al Pedraforca, diguem-ne, que tothom té clar que cada diumenge està ple i ple de persones que l'estan pujant, doncs... Vull dir, la Marmolada és una muntanya més o menys amable, diguem-ne, més allà de la imatge que es pugui veure, i que, per tant, hi havia segur moltíssima gent, i d'aquí que sigui parlant, doncs, d'aquesta quantitat de persones encara desaparegudes. Clar, tu sobres la imatge de la Marmolada amb el riu Po sec de la setmana passada? Alguna cosa ens està passant, diguem-ne, no? I continuem discutint encara si això del canvi climàtic, no, és per ara o a llarg termini. Bueno.
A mi, si se'm permet la frivolitat, perquè anava parlant el professor i només podia pensar en la candidatura als Jocs Olímpics, jo crec que seria el moment de començar a buscar emplaçaments per l'estadi d'atletisme i la pista de bàsquet i així, perquè si els Pirineus volen uns Jocs Olímpics, jo crec que hauran de ser d'estiu.
Per climatologia seria el millor lloc, segurament, on es podrien...
Jo volia...
Jo
volia fer també una aproximació. Si realment els països de la riba sud del Mediterrani, de la riba nord del Mediterrani, estem en aquestes condicions, com estan els de la riba sud, no? I com estaran d'aquí uns anys? I ara estava pensant que la cimera de l'OTAN que vam fer la setmana passada, que vam estar cobrint, realment va buscar donar una solució de tipus militar i de seguretat als problemes que sorgiran arran d'aquest canvi climàtic i de les situacions extremes que es donaran al Sahel, però no es dona una solució a nivell econòmic i fins i tot humà, no? O sigui, no s'està buscant una solució que permeti que aquests països en aquest nou context de canvi climàtic puguin tenir viabilitat, i per tant tot l'escenari ens porta a preveure que la situació de la immigració i la pressió i els efectes brutals que hi haurà sobre aquestes economies serà molt important.
Jo anava recordant la cimera de Glasgow i on queden les febles conclusions, no? Els febles compromisos, més aviat, no? Perquè les conclusions sempre són contundents, els compromisos sempre són febles, i la realitat encara es queda per sota dels compromisos febles, no? Vull dir que anem parlant del canvi climàtic, que els experts es deixen la veu en avisar de les conseqüències que això tindrà. O sigui, el canvi climàtic és un desastre amb impacte, amb efectes mortals, i no només, com deia ara mateix Javier Martín, no només per quan hi ha un despreniment, una esllavissada d'aquestes característiques, sinó també per com canvia tot l'ecosistema que ens permet a nosaltres viure. I anava pensant també en una, feia com tu, Pol, una experiència personal, no? Perquè estava buscant una dada, i és que en 30 anys les glaceres dels Pirineus han disminuït en un 75% la seva mida. I recordava que fa uns 18 anys, en la meva altra vida, no?, com a monitora d'un agrupament escolta, vam fer el cim del Coma Pedrosa, que és el cim més alt d'Andorra, i allà hi havia una cimera, una glacera molt, molt gran. I recordo donar la consigna insistentment a tots els monitors, als nens: ni se us acudeixi caminar per sobre de la glacera, no ho feu. Evidentment eren nanos de 13-14 anys i un no ens va fer cas i es va fer un bany glacial. Sí. Però en aquell moment vam constatar com de poc consistent era ja aquell gel de la glacera, no? I anava pensant, ostres, i 18 anys després aquesta glacera deu ser
història.
Simbòlica. O potser simbòlica, o ja directament...
És una gelera.
Ja directament història, no? Però en aquell moment vam ser molt conscients, encara més, no?, dels riscos que pot tenir el fet de fer muntanyes i no ser prou... no prendre prou precaucions per totes les coses que et poden passar i que justament tenen a veure amb el canvi climàtic. Afortunadament això va quedar en una anècdota, perquè el vam treure ràpidament i ell també va sortir ràpidament. Ara, l'aigua, evidentment, era molt, 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 molt freda.
Va quedar ben refrescada.
Però, ostres, és que va ser només amb un pes de 40 i pocs quilos I allò ja s'enfonsava.
Per qui no hagués escoltat mai el professor Martín Vide parlant sobre el que passarà amb la pluja a casa nostra, només com a referència, perquè veiem com passen les coses. La seva tesi doctoral es diu Característiques climatològiques de la precipitació a la franja costera mediterrània de la península Ibèrica. Ja parlava de tot això. La seva tesi doctoral és del 1982.
Sí. No
estem al 2022, només
no
que cadascú tregui les conclusions que li pertoqui. Roger, t'havia promès taula de diàleg. Serà després de la publicitat.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín. Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé. Mira, que mai saps què regalar-me pel...